vacuna de Janssen accelera el ritme de vacunació a les persones grans a casa nostra. La franja d'edat entre 70 i 79 anys rebrà la vacuna monodosi, aquesta vacuna que arribarà demà a l'estat espanyol. De fet, llegim al diari Ara que Catalunya confia en poder tenir immunitzats al juny tots els més grans de 65 anys. De fet, la Conselleria de Salut ha començat ja a citar les persones de 65 a 69 anys per vacunar-les amb AstraZeneca. Hem de dir amb tot plegat que la quarta onada s'enfila amb rapidesa a casa nostra, amb 515 pacients a les UCI i l'empitjorament de la majoria d'indicadors. I també és notícia avui que gairebé el 21% de les llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona no compta amb cap ingrés econòmic, 13 punts perceptuals més que ara fa un any. Aquest increment implica que actualment s'acompanyin prop de 3.500 llars sense cap ingrés, 2.000 més que fa un any, com dèiem. Alhora, les llars ateses que cobren alguna prestació, que pot ser la renda garantida de ciutadania o l'ingrés mínim vital, no arriben al 7%. I segons les dades facilitades avui per l'Estudi General de Mitjans, l'audiència d'aquesta casa de Ràdio Estel ha estat de 15.000 oients diaris durant el primer trimestre d'aquest 2020. L'audiència acumulada, nombre de persones que declaren que escolten Ràdio Estel amb molta assiduïtat, però no cada dia, és de 35.000 oients. I també us expliquem avui que l'antiga fàbrica Mercedes-Benz serà una superilla d'habitatges i equipaments a Barcelona. Ara deixem aquí ara la informació, ens actualitzem com sempre. D'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes.
Doctor Gutiérrez, ¿cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bicemil liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bicemil liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Com han viscut aquest any de pandèmia les persones més vulnerables de Barcelona? Càritas et convida a l'exposició Obre els ulls, un recorregut per conèixer les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19. Fins al 30 de juny, al Museu Diocesà de Barcelona, just al costat de la catedral. Entrada gratuïta. Vine i veuràs. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal esteu? Bon dia, són les 10:04.
Cinquenters. Sergi Mas.
Em deia ahir un amic, de confiança, deia... Ostres, vas una mica de Super García. Què dices? Però què estàs dient, jo? Aquestes alçades? Sí, perquè la recorda la careta del García, del Butano, Super García, José María García. Pam, i ja està. I tu és 50, Sergi Mas. Per què més? Per què més? Doncs mira, tens raó, però és que per què... Jo he escoltat caretes de molts anys, sabeu que tinc un arxiu molt maco. Són ja 3 teres, sí, d'arxius d'àudio. No sé què faré, Vull fer alguna cosa, però no sé, no tinc temps. d'arxius d'àudio, i m'apassiona escoltar caretes de programes de fa anys, que la careta eren 3 minuts i cada dia et deien tota la informació. Concursos, notícies, entrevistes, diversió. I eren molt llargues, amb la qual cosa el magazín de 3-4 hores ja guanyaves directament els 3-4 primers minuts, més el boleto, bueno, ja començaves a ideu directament. Què tal, família cinquanteril, com esteu? Programa número 346, això està molt bé dir-ho quan tens més de 10.000, però 346, que estem esperant els 500, si no arribem. Jo crec que el 30 de juny no arribem als 500, no. Abril, maig, juny, 30, 60, no arribem. És a dir, el 500 serà per la propera... Bueno... Calma. Avui és el Dia Internacional del Petó, fins aquí, ja està. I després hi ha cert enrenou sobre la decisió, aviam, de l'alcaldessa Ada Colau en deixar Twitter. Vale. Doncs, buenas tardes. Està bé. Aviam. Cada persona que deixa de seguir una aplicació, o sigui, en el moment que diferents responsables polítics diguin acabo de deixar Amazon Fotos, bueno, no faràs una roda de premsa ni un comentari. No, és que m'he desapuntat d'iVoox. Bueno. És que m'he apuntat a Tinder. Bueno, ahí sí que tindrà... Sí. M'he baixat el Canva, alcaldessa de Madrid, alcalde de Madrid, Martínez Almeida. M'he baixat el Canva. No, m'he donat de baixa del, Dualgram, que sembla un medicament, però és una aplicació que té dues càmeres. Una per tu, té la càmera de davant i la càmera de darrere. Està bé, a la vegada. Està molt bé. Bé, no farem ara... Clar, això jo crec que és de la importància que li hem donat a Twitter, entre tots, que sembla una mena de segon DNI, d'exposició pública. Jo crec, alcaldessa, si m'escoltes, l'alcaldessa vindrà aquí a aquests estudis un dia, segons em va prometre, i espero que sigui així. Li acabes de donar la raó als haters, als que t'estan criticant, és a dir, han guanyat ells la batalla. Jo sempre dic que Twitter té un to egocentrista, perquè posem una cosa i al minut, als 5 minuts, als 18 minuts, anem a veure qui ha vist, a veure qui ha posat m'agrada, a veure qui ha reaccionat, a veure qui ha respost. No té més. Ja està. Com deia Sergi Mas, imitant Montilla. És que no té més. Twitter és... A veure, vaig a posar una idea, una proposta, una entrevista, una reflexió, una broma, un acudit, un insult. A veure què diu la gent. Si no existís la columna de l'esquerra, de la dreta, millor dit, si no existís aquesta columna, Twitter seria fantàstic. Tu poses una opinió, si no existís el m'agrada, seria fantàstic. El Madrid, no sé quantos. Convergència, anava a dir, no vull parlar del passat, 50ers. És igual, el que sigui, Junts pel sí, Junts pel cat, tu poses i la gent ho veu. I ja està. Twitter seria meravellós. El problema és el nostre ego, que ens obliga a dir i a mirar... A veure, este que ha dit... Ui, mira que imbècil, mira que m'ha respost. Aquí està el problema. Perquè haters els tindràs tota la vida. I ara que has dit, estic farta dels comentaris... Bueno, jo entenc que l'Ajuntament de Barcelona ha de tenir un canal de Twitter... com a institució, però l'alcaldessa pot tenir o pot no tenir. Ja està. Però això, jo crec que deixant aquesta plataforma, que no és obligatòria, doncs has dit, no puc més, me'n vaig. Jo no tinc seguidors, jo tinc perseguidors. Em deia un dia Javier Tebas, abans de la presentació d'un acte de la Lliga aquí a Barcelona. Tots tenim perseguidors, tots. És impossible agradar a tothom. Impossible. I és veritat que el món hater... No ja parlo de bots i aquestes coses que, sincerament, no sé com funcionen. És que hi ha bots automàtics. Què vol dir automàtic? Per què tu poses una opinió i un bot que ve de Rússia t'insulta i et diu... No sé com... És possible, però no sé com funciona. És més, no vull saber-ho. La meva memòria... està ja una mica limitada i ja no admet o admet pocs coneixements. Soc 50. Estic més a prop dels 60 que dels 50. No oblidem. Aquest any, aquest estiu, faré 57, si Déu vol. Aleshores, no vull saber més coneixement, no vull introduir més. Em faria falta un scan disc al cervell per dir, vale, a partir d'ara comences a introduir informació, documents, més memòria... Però, sincerament, no sé com funciona i no tinc ganes de saber-ho. Per tant, el gran problema de Twitter, que en principi va néixer com una... Diu Tomàs Guasch, ha nacido. Doncs sí, va néixer com una aplicació per ajudar-nos. Algú sap si l'AP7 costa més de 4 euros? Doncs mira, igual a partir de l'estiu no. Algú sap, és a dir, per ajudar-nos i contestar. En què s'ha convertit Twitter? Bueno, l'alcaldessa ja ho sap. I tots els haters, insultadors, perseguidors que tenia Twitter han dit, venga, ara per Facebook, a l'alcaldessa... Oh, mi tant. Li vaig enviar un missatge dient, bueno, si no quieres los seguidores, si me los quieres regalar... No, home, clar, sí. Però jo crec, amb tots els respectes, eh? Anava a dir, sense respectes? No, amb respecte sempre. S'equivoca, és un error. Tu crees el compte i després te n'adones que hi ha gent que t'odia. Bueno, a mi també. Jo la vaig cagar moltíssim a Twitter... Farà, jo crec que fa 2 anys, sí. Doncs posant en qüestió una broma que no em va agradar a un programa, a un podcast del Barça. I va ser penjar el tuit i lamentar-me. Dic, hòstia, ja no pots esborrar-ho, ja està. Ara te'l menja, Sergi Mas. Em queixava de que un grup d'humoristes feien broma d'aquest del rally, com es diu aquest que va al París-Dakar, Isidre Esteve, que jo havia tingut la setmana abans a un programa de televisió espanyola aquí a Catalunya i em va semblar una persona extraordinària. Jo crec que va ser la primera vegada que m'he enamorat d'un tio, Isidre Esteve. Tot bondat, tot bonhomia, tot bon humor, malgrat la vida com li ha respost i li ha tractat. 6 o 7 o 8 París-Dakar porta ell i la dona. Bueno, pues, espectacular. I em vaig enamorar d'ell. I vaig escoltar un trosset d'aquest programa i vaig dir, hosti, ja està bé. Possiblement, si no hagués escoltat... si no hagués tingut el programa a l'Isidre Esteve, doncs no hagués posat el tuit. Però em va saber greu. Dic, hòstia, tio, no fem bromes de P3, de... La broma era, més o menys, com fa pipi Isidre Esteve amb el copil... Hombre, xató. Sabent que jo, possiblement, perquè la motxilla que tinc és llarga, he fet bromes igual d'innocents... No era macabra, la broma, però em va saber greu, ja està. I ho vaig posar. I me'l vaig menjar. Bueno, segurament pel to del programa i el que desprèn el programa, doncs clar, vaig tenir un grup, igual 3.000 persones, eh? Bueno, se'n van menjar... Pues Sergi, ara te lo comes. No cal que l'esborris. Sí. Un dels components em va dir, ets un hipòcrita de merda. Diu, bueno, vale. Diu, bueno, pues... I vaig anar a un debat posteriorment que ho va organitzar el meu amic Jordi Basté a RAC1 parlant dels límits de l'humor. Segon error, Mas. Per què vas allà? Jo vaig dir, escolta, m'he equivocat posant el tuit. Tuit que ara retiraria, però que no retiro. I m'he equivocat venint al debat. Perquè jo no sóc ningú. Jo sóc un nyú. Un o més. Tots o molts vivim de la comunicació i, si és possible, amb un to distès, millor. I jo porto molts anys vivint de la comunicació amb un to distès. Sigui en forma de personatge, sigui en forma de podcast, sigui en forma de programes de ràdio. És a dir, ja tinc la joroba, és evident, una mica plena. Tinc reserves d'aigua per 2 setmanes, només. I em vaig equivocar anant al debat. I el debat, home, no va ser un debat amable. Me'l vaig preparar. No va ser un debat amable. I em vaig equivocar. I el debat, una altra vegada, una llau de crítiques a Twitter. Sergi Mas. Algun aplaudiment. Curiosament, vaig tenir moltes trucades. Moltes, igual són 10, només. Moltes trucades privades dient, hosti, Sergi, has estat molt bé. Però aquestes trucades no van ser públiques. Aquestes trucades no van ser emeses públicament. No van respondre a cap tuit. Hosti, Sergi, molt bé, molt bé. Jo em queixava. Vaig veure una mica l'estat d'aquest grup humorístic i vaig dir... Sí, és la sotana, sí, sí. I vaig dir, ostres, pues, un dia vau fer broma i vaig posar el tall. Li vaig dir al tècnic de RAC1, Jordi Nieto, escolta, tinc aquest tall. Igual te'l demano que el tiris. Ah, jo el debat, si puc, me'l preparo. I vaig posar el tall on feien broma d'un nen que va morir al camp de l'Espanyol l'any 93, Guillermo Alfonso Lázaro, perquè un brètol va llançar un coet d'un costat a l'altre. I van fer broma d'això, dient, bueno, pues mira, un perico menys. Home, jo he fet molta broma. Molta. I l'he cagat moltes vegades. I em va saber greu posar el tall, però després, clar, quan em van dir al debat, sí, sí, ets un hipòcrita i de merda. Diu, bueno, xató, a veure, vamos a calmar-nos, que jo he fet moltes bromes, però d'aquest nivell, no. Ara, si la teva forma de pensar, i d'expressar el que sents és això, endavant. Jo podria dir-te coses que tu has fet. Endavant. Haver-te preparat el debat i me les poses i me les dius i demano perdó. Lluny de demanar perdó, no va demanar perdó, un dels components que va venir al debat. Diu, bueno, jo he vist això, doncs este humor a mi no me gusta. Estava en una tele pública i, evidentment, al llarg dels mesos, setmanes, he vist que jo vaig ser com... Vaig induir a que els fessin fora. Bueno, no em sento assenyalat en absolut. Més que res perquè he estat a punt de... però a punt de dirigir BTV, ara ja es pot dir, i no va ser el cas. No era només el tuit, eren bromes que van fer sobre, bueno, sobre persones que, com nosaltres, que mereixen tot el respecte, però com que no opines, que aquest és un gran què del Twitter, com que no opines com jo, t'insulto. Sigui com sigui. Sigui amb els termes especialment polítics, el va o me va de despreci, l'insult per l'insult, només perquè no opines com jo. Como lo leerá, como lo etiqueto, lo va a leer. Bueno, sembla bé. Em vaig equivocar fent el tuit. Des de llavors no tinc creixement a Twitter, ja sé, m'he quedat amb els 80. Vale, però sí, i què? Per això, i torno al tema, que és el tema... Alcaldessa, és una victòria dels que ara t'aniran a buscar a Instagram. Que Instagram és amable? En principi sí. No sempre. Fa no gaire vaig posar una foto d'un toro sagnant pel coll i, bueno... La que es va liar al meu canal, vaig esborrar la foto, insultant-se uns tios... Bueno, és igual. Família, la vida és bella. La vida és fantàstica, la vida és bella. Són les 10 i 18 minuts i avui parlem, mira quina curiositat, de formes de comunicar al segle XXI. Clar, miro coses que vaig fer a l'any 83, 84 i 85, amb aquella final de les bufetades, que va ser la meva primera incursió al món periodístic. Estem parlant del mes de juny del 84, crec. 84, 85, sí, sí, o 83. Bueno, la final de les bufetades de Maradona. Doncs ha canviat una mica. Hi ha coses que a millor i hi ha coses que a pitjor. Ho comentarem avui amb Gerard Romero, periodista, comunicador, ara ens ho dirà. Demà amb Josep Lluís Merlos, tot una vida enganxada a un carburador. I demà passat, Eloi Vila, el qui em va convidar per fer un especial del cotxe. I dic, escolta, t'agafo la paraula, però si vols, vine el dijous a les 10:30, jo t'entrevisto a tu de 10:30 a 11 i tu em portes a casa de 11 a 11:30 i em fas l'entrevista. Ok? Ok.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Mires persones, companys, amics, referents al món del periodisme, en aquest cas esportiu, i a la meva època, és trist, però és així, a la meva època, Pilar Calvo, avui parlamentària a Madrid, de Junts pel Sí, o Junts pel Cat, o Junts, és igual, Pilar Calvo era la referent. I cada dia, notícies cada dia, l'havies d'escoltar a Catalunya Ràdio. Àlex Botines, que el cel sigui, cada dia era una referència, i era obligatori escoltar l'informatiu d'esports en punta d'Àlex Botines. I van passant els anys, i van passant els fets, i van passant els amics i els companys, i mica en mica, a mirar que avança la vida, doncs vas trobant-te amb més sorpreses. Una d'elles és Gerard Romero, que està, imagino ara, amb pantalons curts, a Vilanova. Certo o no certo? Gerard, bon dia.
Bon dia, doncs efectivament. Sí, estic amb pantaló curtet, amb aquest solet que va entrant per la finestra i fantàstic.
Que bé viviu allà, eh?
Bé, malament no hi estem. Tenim la tranquil·litat que bueno, jo sempre l'he tingut, perquè jo des de que vaig néixer aquí, doncs m'hi vaig quedar, no, a Barcelona, no. Sempre o per estudiar o per treballar. I bé, amb els peatges i les costes anem fent aquest fantàstic peatge del túnel del Garraf, que és l'atracament més gran de la història de les carreteres.
Però teniu descompte, no? Teniu descompte els residents, no?
No? Sí, però vaja, el descompte, ah. El descompte dona per un cafè i poc més.
Vale.
Però sí, molt feliç, molt content, molt tranquils, cada vegada amb més gent, però vaja, és normal que la gent vulgui buscar la tranquil·litat, i més quan cada vegada doncs, es va teletreballant més i s'està millor fora de la ciutat, a qui li agradi, a molta gent, en canvi, doncs, sí. que li agrada estar allà a la ciutat.
I molesta els que venim de Can Fanga?
No, a mi no, perquè al final aquí tothom és lliure de fer el que vulgui. Vilanova té la sort que és una ciutat molt tranquil·la, no és Sitges, que Sitges sí que allà doncs, poder sí que estan una mica més emprenyats perquè la invasió és total.
Sí.
Aquí estem molt més tranquil·lets, és un tema més familiar el que tenim aquí. Tampoc tenim hotels allò perquè la gent vingui massa. Sí que hi poden haver apartaments i molta segona residència, però vaja, que benvinguts i sense cap problema.
Ets un tio feliç, tu, Gerard?
Jo sóc molt feliç. Sí, sóc molt feliç fent el que estem fent ara mateix. Molt feliç a RAC1, i més un matí com avui, on han sortit les audiències i la ràdio marca una altra vegada, que tothom guanya aquest dia, no?
Sí, però al final, sí, és el dia. Sí.
El número ha marcat avui, el número de la loteria, que és la segona xifra més alta de la història que mai ha tingut la ràdio. Mm. Per tant, molt feliç i a nivell personal, doncs, també feliç perquè bueno, doncs, les coses em van molt bé. Estic feliçment casat des del 31 de desembre del 2019, 3 mesos abans que ens tanquessin, i crec que és l'última gran farra que m'he fotut.
Carai.
I per tant, doncs, molt feliç i molt content.
Quan entres a RAC1?
No avui.
La primera incursió teva periodística, sí. A la ràdio de moda, perquè van néixer a la vegada RAC1 i Ona Catalana, van néixer a la vegada. Ona Catalana, sí. Amb el grup OZ i RAC1 amb el grup Godó. Hi ha una que es despenja, que cau. A les primeres de canvi és un any o així. Una mala gestió, d'acord. Però quan comences tu a RAC1?
Jo vaig començar quan estava fent un grau superior a Barcelona, que vaig fer la producció audiovisual de ràdio i televisió al Sant Ignasi, i llavors em van donar les pràctiques a RAC1 i vaig entrar al Via Lliure, que presentava aleshores Marta Cailà, amb Xenia Lobo, amb Àfrica Pallero i Cristina Gaggioli. Eren les quatre. Que,
totes
que
totes van sortir de Ràdio Estel, m'acaben de dir. Bueno, van sortir, van estar a Ràdio Estel.
Doncs mira,
sí.
Amb elles quatre vaig fer les pràctiques a RAC1. Gairebé un any vaig estar al Via Lliure. I mentre anava estant al Via Lliure, com jo compaginava amb la ràdio Vilanova, entre Canal Blau i la SER de Vilanova, doncs jo em deixava caure molt per allà, anava a parlar molt amb el Xavi Puig i aquestes coses, i als pocs mesos d'acabar les pràctiques, Jordi Gràcia en el seu dia doncs, va marxar i el Puig em va donar l'oportunitat d'entrar a esports. D'això estem parlant, doncs, tranquil·lament deu fer 11 o 12 anys.
Bueno, ja és un bons...
Vaig entrar molt jo, sí, o fins i tot més, et diria. Crec que va ser en 21 o 22 que vaig entrar.
Tu ets un dels... a la professió saps que hi ha un rumor que és que la ràdio, no sé ben bé per què, però la ràdio es va pagant mica en mica. Jo crec que no, però és veritat que després les xifres diuen el contrari, que sembla que sí i que guanya el podcast i altres formes de comunicació. Tu, jo crec que és una de les referències que aposta sempre per la ràdio. Sempre, sempre.
Sí. A mi la ràdio, doncs, des de que tinc 15 anys, que vaig anar a picar aquí a la SER de Vilanova, que sempre li estic agraït al Jordi Martí, i em va obrir les portes de la ràdio per fer el seguiment del Vilanova de futbol i el Vilanova d'hoquei, que aleshores estava en categoria de primera catalana i l'hoquei a primera. I jo sempre estaré molt agraït a la ràdio, però sí que estic d'acord que ha evolucionat molt la ràdio, no? I al final les xarxes socials ens han fet evolucionar, ens han fet que al final tots els que treballem a la ràdio doncs, ens posin cara, que segurament ha perdut aquella màgia que tenia el mitjà, però jo crec que l'important és que també la ràdio va sobrevivint doncs, a tots els impactes que va rebent, no? I al final la ràdio és allò que t'aixeques, que pum, en el meu cas doncs, m'aixeco, poso el basté, el vaig escoltant, el tens allà de fons, en algun moment poses més atenció o no, però vaja, que sempre ens acompanyarà.
Tens la impressió que la ràdio... És a dir, no hi ha programes per la mainada, no n'hi ha cap programa infantil, ja no, i que estem perdent estem perdent els futurs consumidors de ràdio.
Sí, és una molt bona reflexió, El tema és que la mainada, la canalla, doncs estan per d'altres coses, segurament. Sí. Segurament per la deixadesa de la gent que fa ràdio i que mana les ràdios i que no els hi posa aquest contingut. Però, ostres, és que tenen tantes facilitats abans d'engegar la ràdio, la canalla, ja sigui una tablet, ja sigui un canal de YouTube, ja sigui una televisió. No ho sé, jo crec que tot evoluciona, que... Quanta gent jove ara mateix, doncs, què dir-te, dels 15 als 20 anys, encén la televisió? És que ja no és la ràdio.
Sí.
Quanta gent jove encén la televisió? És que tu parles amb canalla a les escoles i els hi preguntes què consumiu? Mm-hmm. I et diran YouTube, et diran Twitch i et diran YouTube. I
Instagram.
I no surten. Sí. Instagram. I no surten d'allà. Aquí sí que s'ha de fer la reflexió, de dir, és un problema dels mitjans que no els hi fan contingut dirigit amb ells, o és que realment tenen tanta facilitat per altres coses que ja no s'hi posen doncs, a buscar la ràdio, a descarregar-se un podcast, que això encara alguns segurament ho faran, si tenen una cosa que els agrada molt, o mirar doncs, d'engegar la ràdio al cotxe i no posar música.
Tu ets d'esports o jo crec que tens... Un altre peu a entreteniment en general, perquè tu has fet Cap d'Any, has fet un morning, que ara en parlem, fas habitualment esports, és més d'estudi, ets més de carrer...
Jo una mica multitasking.
Vale, perquè, bienvenido al club. Bien.
Al final jo des dels 15 he disfrutat molt al final els esports, però al mateix temps que anava fent esports sempre he anat tenint alguna cosa paral·lela amb entreteniment. Des d'un programa que es deia segur que alguns escolten, que bueno, fa doncs, 15 anys o 16 o 17 que el van fer aquí a Vilanova, que després el van passar a la tele i era segur que alguns mira, i que allà ja ens va obrir doncs, la porta doncs, a artistes, a cuiners, a tot aquest món una mica paral·lel de les arts, escèniques, doncs sempre he anat compaginant una mica. Després he tingut la sort també doncs, de tenir bons amics i les xarxes també m'han ajudat molt.
Aquí.
L'Instagram, sobretot, m'ha ajudat molt a poder obrir i apropar-nos a ja sigui cantants o ja sigui músics i tot aquest món. I llavors doncs, he anat compaginant sempre així. Sí, m'agrada l'esport, però m'agrada molt l'entreteniment i m'agrada molt tota aquesta història també paral·lela que al final tothom s'ajunta, perquè l'artista també és futbolero, algun,
sí.
I llavors anem fent aquestes combos perfectes que anem juntant a través dels canals que tenim.
Vas disfrutar de fer el morning durant uns mesos?
Vaig disfrutar, sí. Vaig disfrutar, sí, molt. Vaig disfrutar molt, vaig estar superagraït a l'Elisenda Carot, que va estar al meu costat aquells doncs, de setembre a desembre. El que passa que vaig ser... i que no quedi això com, mira, el llàstima és aquest, no? Sí. Però jo vaig ser víctima d'un moment que va viure a la ràdio, que va ser la sortida d'Eduard Pujol de RAC1. RAC1 doncs, tenia l'Eduard Pujol, que era el cap de RAC1 i de RAC105, però RAC105 tenia un altre director, que era el senyor Joan Guilarte, que vaja, ell era director, però doncs, no tenia el poder absolut de tot el que passava en aquella emissora. A mi, aquell estiu, que va ser més o menys mesos després que jo tornés de la cadena SER, que vaig estar fent allò de moguts, doncs em va agafar Eduard Pujol i em va dir, hòstia, tenim una idea amb tu, ens agradaria que fessis al matí. Jo no ho veia gens clar, això d'aixecar-me a les 4 del matí i fer aquestes coses, no? T'haig de dir que el primer dia vaig dir, hòstia, no ho sé. Però Eduard Pujol apostava molt clarament per mi, però jo no era l'aposta de Joan Guilarte. Joan Guilarte tenia una altra aposta, però es va haver de menjar a... el boig aquest d'esports, que ara aquí ens vindrà a donar classes d'entreteniment matinal quan no ho havia fet en ma vida. Jo no vaig intentar donar cap classe, jo vaig intentar donar el meu punt. Jo no havia fet mai autorrealització radiofònica i vaja, clar, doncs això em va costar el meu temps d'adaptació. Insisteixo, gràcies a la Elisenda Carot ho han portat tot més o menys bé. Tothom em va pentinar i molt, perquè al final... jo vaig entrar a un terreny que era el morning matinal, que hi ha artistes i gent boníssima, i vostè també sap, perquè vostè hi ha estat bastant, però jo sempre, doncs, en aquell moment, doncs, quan Eduard Pujol va sortir de la ràdio, que va ser novembre, aproximadament, novembre-desembre, doncs es va aprofitar l'EGM del desembre per ventilar-me ràpidament, dient-me que els números no eren els que s'adequaven, que no estava... a la línia, i bueno, bàsicament el que era és que Guilarte va aprofitar el buit de poder que hi havia a la ràdio per llavors ell marcar paquet i dir fem fora amb aquest, que no és la meva aposta, que no m'agrada com fan les coses, i se'n van. Jo a nivell de números crec que després, els anys o els mesos després, van mantenir més o menys els números que estàvem fent nosaltres, i jo crec que vam crear una comunitat diferent. De fet, sempre... Em va anar molt fotut, però amb una de les coses que més em va agradar és que al final vaig parlar amb Alfons Arús els últims dies de programa i l'Arús em va dir que estigués molt tranquil, que havien fet molt bona feina, que ell, com un home que havia fet uns quants matinals, li agradava molt la proposta que estàvem tenint i que no entenia la decisió que va prendre la casa, quan ell aquella època estava a 8TV. Bé, doncs que un tio com l'Arús et digui això em va donar certa tranquil·litat de que les coses molt bé no les havien fet, segurament, perquè jo sóc el primer que hauria i que hauríem d'haver corregit algunes coses, però me'n vaig anar a dir, bueno, doncs, si aquest home veu que més o menys hem anat a la línia, doncs haurem estat més o menys encertats i hem estat víctimes de que un senyor no li hem caigut bé des d'entrada i a la mínima que ha pogut ens ha matat.
Sense allargar molt més el tema, al llarg de la vida doncs, tu vas coneixent gent. Mira, de l'etapa que et parles, de la que t'he preguntat del morning, recordo haver coincidit alguna vegada, perquè llevar-se a les 4 i més a Vilanova, que tens una tirada fins a Barcelona, no és fàcil, però bé, també la Rus venia des de Sitges. Però en aquest cas recordo coincidir amb tu alguna vegada, algun debat de 8TV, crec que era el Fora de Joc amb l'Aleix Pariser, a la sala de maquillatge, a la sala d'espera, veure aquest home editar un vídeo de Rosa López, és a dir, està permanentment amb dos telèfons mòbils mirant de construir continguts perquè una persona, no parlo de ningú en concret, perquè algú pensava que això de posar la ràdio cares i vídeo sumava i era bona idea. Clar, jo que venia de dos milis importants com Arús con Leche i el Mass Morning, 20 anys després, clar, quan dius que la teva proposta és aquesta i quan l'expliques primer a la persona que et fitxa, és que la història segurament és paral·lela, i després a un consultor que no vaig conèixer mai, que t'obliga a posar 8 discos, 8 vaig a repetir-ho, 8 discos cada hora. Escolta, que jo no he presentat mai música, que jo no sé anglès. Tu pon esto, que la gente lo que quiere es esto. Bueno, la gente lo que quiere es esto. La meva defensa va ser... Escolta'm, que és que els mornings que han triomfat aquesta emissora, Arroz con Leche, Goma Espuma i Pablo Motos, en cap dels tres hi havia un minuto de música. Ni un minuto. Deixa'm que jo xerri i que vagi comentant. No facis, no m'obliguis a posar seccions de 4 minuts perquè si no, no me caben los 8 discos. Bé, és una qüestió de caure bé o malament des del primer dia. Quan vostès són els que han vingut a buscar-me. Jo estava una tarda de juliol amb una amiga a la platja de Barceloneta i va sonar el mòbil amb la pregunta: Sergi, ¿quieres hacer el morning de M80? Hombre, amb els ulls tancats. Pues búscate colaboradores, házmelo baratito y mañana lo firmamos. Així tal qual. Però és veritat que quan entres amb mal peu o tu penses amb tota la il·lusió que vas a fer un producte digne, ja no dic bo, ja no dic dolent, digne, pues hi ha algú que diu no, me lo quitaré d'encima. És la vida.
Sí, sí.
És la vida. Escolta, i ara, més enllà dels filtres, surten noves formes de comunicació, com aquest canal que jo crec que porta 3 anys. Vaig veure l'altre dia un tutorial de l'any 2017 sobre Twitch, però que porta un mes o més i mig que tu trobes a tot arreu. I estàs ficat aquí.
Sí, estic ficat aquí perquè uns amics, doncs, un dia em van enredar, el mes de desembre, i em van dir: Romero, has d'entrar això de Twitch, has d'intentar entrar-hi, has de posar-te a jugar alguna cosa i comentar-la, i jo vaig dir, jo, a mi això de jugar a la PlayStation i comentar un partit de futbol, bueno, un dia pot estar bé,
sí.
El segon també, però jo amb això no m'hi veig gaire. No m'hi veia gaire, però vam provar de fer, i al final jo feia el partit, i quan estava fent el partit el que a la gent li interessava més era que li parlés de les coses del Barça, de com estava el tema, si Bartomeu anava a plegar, i, bueno, que ja estava dimitit, sí. Però què anava a passar, què passaria amb les eleccions, què passa amb el mercat, què passa amb aquest jugador, amb l'altre, i vaig dir: Bé, jo estic aquí jugant, a la gent no li importa res, per no dir una altra cosa,
sí.
El que estic jugant, però sembla que tenen dubtes, els generen i tot plegat. I, bueno, i a mesura que hem anat avançant, doncs hem anat modificant una mica l'estil. Hem creat, doncs, un programa que a vegades, doncs, fa una hora i mitja, a vegades fa dues, a vegades fa tres, i hem arribat a fer directes de 7 hores.
Això és fantàstic.
Posats aquí davant de la càmera. Hem trucat doncs, esportistes, hem trucat amics, hem trucat doncs, a molta gent, però per mi la clau d'aquesta nova aplicació, Sergi, o d'aquest mètode de comunicació, és aquest contacte directe, instantani, amb la gent. Amb la gent anònima que t'està veient, en el meu cas, doncs, amb seguidors del Barça molt culers,
sí.
I aquesta oportunitat que tenen d'expressar-se, ja sigui a través del chat de l'aplicació, o ja sigui a través de tertúlies que organitzem a través d'una altra aplicació, que les vinculem i que entren allà i que poden donar la seva opinió, i escoltem gent nova, gent fresca, gent que no acostumem a escoltar els mitjans de comunicació, però que són igual o més bons que alguns que van por ahí parlant i cobrant molta pasta. I que, ostres, doncs, els fa sentir molt protagonistes i crec que això, doncs, ells t'ho van recompensant de la manera, doncs, que t'ho van fent, el creixement que dia rere dia anem tenint de públic.
Jo ahir a la nit escoltava això.
Gente que entra, dice, esto es deporte. Sí, esto es deporte. Aquí tenemos de todo.
Aquest és Gerard Romero, el show. És un show, és entreteniment. I jo que tinc... Clar, t'estic veient ara movent el culete, ballant allà. Clar, jo tinc un molt bon amic, tinc molts, per sort, però un, que és Joan Veïls, li vaig trucar l'altre dia, a veure, Juanito, explícame esto, porque no entiendo esto del tren del hype, no sé com funciona. Diu, però què esteu muntant? Dice, no, és molt divertit, és molt divertit. Hi ha coses que no entenc, sobretot de l'aplicació, de d'aquesta pàgina web, però en general, però és allò que em deia un dia el Sardà de, escolta, esto no te interesa, pero te entretiene. No t'interessa com Boris ensenya el cacauet enmig de la taula del Crónicas. No m'interessa. però m'entretiene. I hi ha un quart d'hora, mitja hora, una hora que estic allà veient aquest home... Per començar, la campana... Tens veïns? Molesta molt?
Tinc veí, tinc el Xavi, que ja s'ha fet famós a la xarxa, perquè un dia el vaig esmentar i des d'aleshores, al moment de la campana, la gent està ja esperant a veure si el Xavi contesta o no. De moment ho està portant bé,
sí.
Perquè sí, és molt bona gent. Però bé, la campana és tenir-la aquí, perquè al final aquí la gent el que ha de fer és anar-te subscrivint al teu canal, unes sí. subscripcions que són mensuals, i llavors quan et regalen una subscripció o et regalen uns com bitcoins que hi han també,
sí.
doncs anem tocant la campana i és la tonteria de tenir la campaneta aquí i anar-la fent sonar quan la gent té recompenses. I llavors doncs, hi ha moments que quan la gent entra de forma més o menys massiva amb 3 o 4 subscripcions,
sí.
llavors es genera un tren del hype, que és doncs, aquest tren de la pujada de seguidors sí. i crees doncs, que la gent es vagi picant i vagis pujant al tren. I llavors doncs, ahir van haver 2 moments d'aquests
sí.
que després de fer una entrevista fantàstica amb Ferran Artiga, un ex del Barça,
sí, sí,
i de
sí.
fotre per allà cap tum, doncs de cop i volta jo em transformo i començo a fer l'animal perquè sí. la gent vol que em foti aquí a fer el burinot i, bueno, i com a mi em costa molt a poc, doncs ho vam fer.
Tens 2 pantalles?
Tenim 2 pantalles, sí, una de la realització del directe i una altra sí. on puc anar seguint tot el chat i tots els comentaris. Uh-huh. I sí, una webcam, unes llums, un bon micròfon i a disfrutar d'això fins que es pugui i mentre ens deixin i gaudir d'aquesta experiència, que també crec que estem en una fase on l'esportista ben bé no sap on entra ni el que està fent. I crec que això també encara, de moment, ens pot anar més o menys bé.
Moment,
els departaments de comunicació no són conscients, però ho seran en breu, i després ja ens ho tallaran. Però també, hòstia, et dona un rotllo tan proper el fet de que et tingui tan a prop i que li sí. puguis parlar de tu a tu, que l'esportista o l'artista o la persona que entrevistes, sigui qui sigui, sí. doncs el vegis molt, molt deixat anar.
Clar, jo et deia l'altre dia, i crec que van coincidir, això és periodisme. Digue-li entreteniment, però això és comunicar i això és periodisme, això és entreteniment. És una forma... Tu, quan estàs parlant ahir amb Ferran Artiga, aquest home que està als Emirats, crec, ja sap perfectament sí. que no està parlant amb tu per telèfon. Sap que està parlant amb tu per telèfon i una comunitat que comença amb 1 o 2 persones i es va inflant, i es va inflant, i es va inflant. És a dir, són declaracions, li deia també al Joan Veïls, és periodisme. Sí. Crec, igual m'equivoco, no ho sé. Però si Ferran Artiga diu, torno al Barça de segon de Koeman... Aquí tens un títol... És a dir, és notícia, sí o no?
Sí, està clar. Jo, de moment, no estic fent això doncs, per generar notícies. Jo, de moment, les notícies seguiré i estic molt feliç de seguir-te generant a la ràdio, però sí que estic tenint converses, estic tenint xerrades molt interessants i, bé, doncs, sense més lluny, fa uns dies vam entrar a Suárez i allò de Luis doncs, va generar que tot arreu... tragués algunes de les seves frases.
Normal.
Bé, sí, és aquesta barreja d'informació i entreteniment que agrada o no agrada, perquè, evidentment, això és com tot. I jo, de moment, estic molt content i la comunitat, insisteixo, va creixent. S'ha creat com una espècie de família.
Sí.
Que, llavors, acabem el directe i la gent encara es queda doncs, amb un xat una hora més comentant tot el que ha passat al directe. Mm. Vull dir, bé... veurem el que durarà, però de moment estem molt contents de la resposta.
Per què m'ho has dit 3 vegades, això de veurem el que durarà?
Bé, perquè al final això és com tot, Sergi. Tu, els anys que porta fent tot això, doncs no saps fins a quin punt aquesta xarxa podrà aguantar o no podrà aguantar, perquè tot queda devorat al sí. cap d'un, 2 o 3 anys.
Sí, 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 també. Que igual d'aquí 3 anys estem parlant, o 2, o 1 i mig, estem parlant d'una altra plataforma que es diu Pinky, i que és...
Totalment.
Sí, no sabem.
I que no porta alcohol, però que la gent se la veu.
Exactament.
Però la sensació és una mica aquesta d'aprofitar el moment, de disfrutar-lo. A mi em sembla un canal acollonant. Vull dir, a mi em sembla que això té un...
Ja tinc el titular de l'entrevista, ja tinc el titular per la web. Twitch és acollonant, ja està. Digues, perdona.
Em sembla que té molt de recorregut, crec, i sobretot per això, si tu ets capaç de comunicar i de fer molt partícip a la persona que t'està veient, crec que és la clau definitiva d'aquesta plataforma. Sempre amb respecte, evidentment aquí aniràs creixent i cada vegada doncs, que quan un creix més ja sabem el que hi ha, no? Doncs que al final es distorsionen molt les opinions de molta gent i que tothom entra i que no tothom suma, sinó que també hi haurà gent que restarà i que, per tant, hi haurà un equilibri. Però, ostres, a mi em sembla una finestra per tot aquest futur que puja de periodistes. Jo els hi dic, ara, doncs mira, amb la teva xerrada, crec que amb l'últim mes és la sisena xerrada que tinc per parlar d'aquesta plataforma, amb mitjans de comunicació, aquí els companys de Sitges l'altre dia també van trucar, i d'alumnes de la universitat, de periodisme, que, hòstia, Romero, ens agradaria parlar amb tu del tema Twitch, no sé què. I jo els hi dic, és la vostra plataforma. Dic, no us heu de cansar d'intentar-ho, de cobrir-vos un canal, d'intentar posar-vos davant d'una càmera. A nivell de formació, hòstia, a mi em sembla collonant, Mas, si haguéssim tingut nosaltres això quan teníem 20 anys, segurament, jo crec que són les ràdios i les televisions locals, sí, però des de casa.
I tant.
Des de casa.
I tant, i tant.
Que tu pots fer, que tu et pots posar, que pots posar-te a llegir uns resultats, que pots posar uns vídeos de partits i els pots comentar. Ostres, crec que la plataforma pot ajudar molt al futur, i en comptes de pensar, perquè tot està morint, perquè la ràdio mor, perquè la tele està morint, perquè no sé què, bé, doncs pensem que poder això ha de ser el niu del futur de molta canalla que està començant en aquest món i que tu, com a Sergi Mas, sí. I si estàs dirigint un programa, puguis dir, hòstia, allà hi ha un tal Joanet que s'està fotent uns directes a les nits parlant i repassant el futbol i repassant no sé què, que poder el fitxo, saps?
Sí, sí, sí.
I han de pensar, tota la canalla que puja, que això per mi ara crec que és, pues, això, les noves escoles dels mitjans de comunicació pot ser perfectament Twitch.
I la ràdio no s'enfada?
No. De moment no. Veurem si s'han d'enfadar, però a part que jo crec que són públics molt diferents, perquè jo estic fent en castellà,
sí.
perquè tinc un gruix de població de fora de Catalunya i molta gent de Sud-amèrica. A mi, el dia que van començar tot això i que m'entraven peruans, mexicans, argentins... colombians. Jo tinc una noia fixa de Washington, que es diu Laura.
Sí, sí, sí.
Tinc un molt bon tio de Pamplona que es diu Alicate, que és el seu, sí, és el seu nit, sí. I que cada nit està allà. Ahir també, bueno, des d'aquesta setmana també s'ha incorporat un altre tio de Pamplona que es diu Ángel. Un tio de Sevilla, un tio de Canàries, gent de Madrid, gent que és culer, que està pel món i que doncs, han vist que en aquest canal, hòstia, poden donar la seva opinió. Per tant, i que al final jo tinc una mitjana de 350 persones que és irrisori, comparats amb els 120.000 que pot tenir Parisé a les nits, el tu diràs, o que els 68.000 que pot tenir el Rocamora al migdia. Per tant, jo és més o menys de moment molt compatible, i el dia que tinc festa a la ràdio doncs em dedico això, i el dia que estic a la ràdio em dedico a la ràdio sense cap tipus de problema.
T'he fet la pregunta perquè tinc un cas concret, mínim un, que jo sàpiga, que li han dit o Twitch o el mitjà.
Bé, ja passarà. Jo sé que a Madrid hi ha més nervis amb aquest tema.
Ah, sí?
Sí. A Madrid hi ha més nervis i, de fet, hi ha alguna emissora forta que també està en aquesta línia. Sí, sí. I estaven entrant tots al canal i han hagut de fer una parada de burro perquè han estat criats a l'ordre. Sí, sí.
Bueno, noves formes de comunicació. El futur, ¿eh? Yo deia Miguel Ríos a una cançó, este es el tiempo del cambio, el futur se puede tocar. I com el futur se puede tocar, hem d'aprendre, si em permets, que jo crec que sí, de la gent jove i que ve des de darrere apretant als una mica 50ers, prop dels 60ers. Ha estat un plaer, sí. Gerard Romero. Gràcies, guapo.
Gràcies a tu per deixar-me participar. Una abraçada.
Adéu, que vagi bé. Són les 10:50.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a Cinquenters.
La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A DirectBus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra. Totes les revistes en català a un sol clic. Descobreix la tarifa plana dikiosc.cat i llegeix totes les revistes que vulguis, on i quan vulguis, des de l'ordinador, mòbil o tauleta. Sapiens, Descobrir, Serra d'Or, Catalunya Cristiana i moltes publicacions més. Subscriu-te a la tarifa plana per només 9,99 € al mes i llegeix totes les revistes dikiosc.cat. Llegeix-ho tot ara. Llegeix revistes en català a ikiosc.cat.
Arriba la primavera i amb ella el bon temps. I tots sabem que no hi ha millor manera de celebrar-ho que fent un vermutet al sol. I quin millor producte per fer el vermut que el d'Espinaler? Bé, suposo que ja saps que al mes de juny Espinaler celebra el seu 125è aniversari. Des d'Espinaler no volem que te n'oblidis. Per tant, vine i gaudeix a una de les millors botigues gourmet de Catalunya, a l'Avinguda del Progrés número 47 de Vilassar de Mar, o bé, des de l'ordinador mòbil o tauleta, entra a espinaler.com/tienda i compra de forma ràpida, còmoda i segura. Celebrem 125 anys al teu costat, fent arribar la millor qualitat a la teva taula. Gràcies, Espinaler.
Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Ja pots escoltar el Gripau Blau a Ràdio Estel.
Esclar, cada dissabte a 9:15 del matí, com sempre.
No, dona, no. No dic el programa, dic el disc.
Han tret un disc? Un disc del programa?
Sí, un disc amb cançons, contes i poesia. Es diu el Gripau Blau a Ràdio Estel, amb Ara va de bo i amics. Ah, i els diners que guanyin van destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu. Ja és a les botigues.
Ah, doncs ara mateix vaig a comprar el disc del Gripau Blau.
Tinc un vehicle que em porta.
Com han viscut aquest any de pandèmia les persones més vulnerables de Barcelona? Càritas et convida a l'exposició Obre els ulls, un recorregut per conèixer les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19. Fins al 30 de juny, al Museu Diocesà de Barcelona, just al costat de la catedral. Entrada gratuïta. Vine i veuràs. Ep, si et pregunten què escoltes o qui t'acompanya, doncs Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Vaig comentar el dia que vam fer el programa Cara al Públic a la Fàbrica Damm, a l'antiga Fàbrica Damm, que aquest era un grup, és un grup revolucionari, que fa uns acústics extraordinaris, que a mi particularment m'encanten, i des de llavors agafem directament sintonies, cançons d'ells. Com es diuen, Estefania?
Flossum.
Flossum. Tinc una memòria pels noms, igual que per altres temes. Flossum, Flossum. Uns temes francament atractius de gent i d'artistes hipermega coneguts i que t'entren bé, que són francament amables. Almenys és la meva idea, és el meu pensament. Amb aquest tema de Flossum, jo crec que podem arribar al punt horari de les 11 del matí. Ja sabeu que demà ens visita Josep Lluís Merlos. Què t'ha semblat l'entrevista amb el Romerito?
M'ha encantat, eh?
M'ho acaba de dir ell, també.
M'ha agradat moltíssim.
Molt a gust.
Sí, ha estat com, fent un cafè.
Sí, exactament. Mira, Bracafé. Bracafé ha patrocinat l'entrevista amb Gerard Romero. Estem molt contents del recolzament de Bracafé. Jo cada dia, això és ràdio, ja ho sabeu, i vosaltres no el veieu. De moment, sempre dic, ben aviat això ho transmetrem, sí, però cada dia el cafetito, i tu un talladet sempre, eh?
Jo un talladet, amb llet sense lactosa, ja sé que no t'agrada, però...
No és que no m'agradi, és que a mi de petit em van dir que la llet era tan bona, que tenia tots els nutrients, tots els aliments, tenia tot, dius, que bé la llet, i ara sense lactosa, desnatada també...
Sí, pot ser, sí. Sí, ja sé, és amb el xurri, ho sé.
És aquarel·la, és aquarel·la.
Ja,
és aquarel·la.
Però em com millor.
Bueno, sí. És que un... Bueno, és igual.
Digues.
No. Un dia que et posaran aigua amb colorant blanc i diràs, oh, que bona la leche sense lactosa i desnatada. I serà aigua amb colorant blanc. Però bueno, escolta'm. No passa res. Doncs sí, jo el meu cafetito de Bracafé, sempre, perquè tu parles de Bracafé, i Bracafé és, història. Barcelona, compta la marca Barcelona. Any 1929, Exposició Universal i Bracafé. La marca Barcelona és espectacular. Bé, ja veieu la meva web, sergimas.barcelona. Jo no ho sabia, però des de fa no gaire es poden posar noms de ciutats, i no totes, i no totes. Sé que es podia posar sergimas.madrid, però no lo vi.
No, crec que... No pega.
No se sap mai, eh? Jo, Madrid, mai.
Sempre s'ha de deixar la porta oberta.
Sempre la porta oberta. Per tant, no ho vaig fer. Dit això, família, us deixem. Tornem demà amb Josep Lluís Merlos, una altra figura espectacular. Jo crec que són coetanis. Si no té un any més o menys que servidor, el Merlos, que el coneixeu de programes, la majoria d'ells sempre relacionats amb el món del motor. Motor a fons, a TV3... I tampoc estic segur, eh? El motor a fons el feia Francesc Rosés. Primer, no sé si s'emet. I segon, el Merlos no hi és. Perquè... crec que va deixar la tele, la ràdio... Veus? La ràdio, el Merlos, no l'ha deixat mai. Ara està a Ràdio Marca i fent un podcast a RAC1. El cafè del paddock, veus? El cafè del paddock, el Bracafé, sembla així. I sobretot va tenir una incursió a Gol Television fent els partits de futbol durant una temporada. Bé, doncs demà aquesta... Mira, a la teva cadireta estarà el Merlos. A la teva cadira. Aviam si... Si ens ensenya coses, que segur que sí, i ens explica batalletes, perquè, clar, aquest home ha estat a grans premis de motos, de cotxes. Tu li preguntes Niki Lauda i t'explica la vida de Niki Lauda, tota aquella parafernàlia que veiem als circuits de Fórmula 1, d'hostesses, d'hostessos, de preparatius, de gent amb auriculars, aquella tensió que hi ha abans de cada sortida, ell ens ho explicarà. I ell l'ha viscut durant molts anys i l'està visquent, i l'està vivint. Per tant, tinc molta curiositat i moltes ganes que vingui el Merlos, no el Merlos del caso Merlos, que suposo que ja l'haurem fet la broma de fa uns mesos, no? El Merlos aquell que sortia a Telecinco. Doncs no, tinc ganes. Doncs amb això i un biscoig, fins demà a les 10, d'acord? Gràcies, Estefi.
A tu.
Gràcies, Toni Huguet. Abans d'acabar, recordeu que Bet us vol dir una cosa.
Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.